representació de les dones en les imatges i en especial a la hipersexualització i la cosificació. Què és això?
Sí, les paraules.
Quina importància té això en l'educació de xiquets i xiquetes? Doncs sembla complicat, però és un aspecte molt important a tindre en compte per a una educació en igualtat.
En seccions anteriors, setmanes anteriors, hem parlat de si les dones tenien presència o no. I avui anem un pas més, no? És com se'ns representa.
Exactament, perquè veiem imatges de dones en la publicitat, en les revistes de moda, en programes de televisió, o en les sèries, als llibres de text i a l'art, també, a les obres d'art, als museus. Les imatges de les dones estan molt presents en pràcticament tots els espais de la vida quotidiana, en espais que a més tenen molta capacitat d'influència i que serveixen per a reforçar idees i missatges sobre el que s'espera de nosaltres, sobre com se'ns veu, quin paper podem tindre a la societat. Sovint també s'utilitza la imatge de les dones, dels cossos de les dones, per a vendre productes de tot tipus. A això li diem cosificació, perquè s'agafa la persona, se la deshumanitza, se li aparta tots els seus valors com a ésser humà i s'utilitza exclusivament el seu cos, desprovist de tota aquesta humanitat, per a decorar, acompanyar, per a atraure l'atenció, o sigui, per a vendre. Sí. S'utilitza com si fos un objecte. Per això li diguem cosificació o objectivació.
Cosificació és una cosa, no? Però també tenim i està vinculat també a la hipersexualització.
Així és, perquè habitualment esta imatge també està hipersexualitzada. Ara ho trobem especialment a la publicitat i al món audiovisual, però ha estat també molt present a l'art, no? Ho veurem en la història de l'art. I què és la hipersexualització? Doncs és destacar els atributs sexuals d'una persona per damunt de qualsevol altra qualitat que puga definir-la. No sols s'hipersexualitza les dones, també es fa amb les xiquetes i especialment es fa en moda i en publicitat. Avui el món de l'audiovisual i de les xarxes socials ha multiplicat exponencialment esta manera de mostrar les dones i les xiquetes, a més d'una forma molt allunyada de la realitat de lo que són les dones de veritat. I esta forma de mostrar-les està molt vinculada amb una baixa autoestima i amb problemes o problemàtiques i fragilitats molt actuals, com són l'anorexia, la bulímia, fins i tot la depressió, no?
Jo que el seguís molt a les xarxes, sé que tu has estat molt incisiva en un aspecte concret, en un cas concret, no?, d'esta hipersexualització, que es ven també com empoderament, que has dit que hi està, no?, un poc la controvèrsia també.
Així és, jo crec que hi ha una confusió conceptual i que és molt important d'aclarir i de reflexionar sobre ella, no? Tenim un exemple molt proper que ens pot ajudar a veure la diferència entre una dona empoderada que mostra la seva faceta més sexual i una dona que al mostrar-se sexualitzada no és un exemple d'empoderament. Vull dir, n'hi ha una diferència. El cas de Slomo, l'aposta de televisió espanyola per Eurovisió, per exemple, no? Una de les diferències està en la perspectiva des de la que parla la protagonista, en este cas o en qualsevol altre, no? No es tracta de si mostra més o menys carn, si mostra el cul o no. Es tracta des del punt de vista del qual parla, no?, o canta, i del missatge que transmet la intèrpret. En este cas, què hem de preguntar-nos? Doncs si la intèrpret parla des del seu propi desig, si parla des del jo o, per contrari, es col·loca en posició d'objecte i parla de la mirada i el desig d'altres sobre ella, no? En aquest cas de Slomo, i el que fa és tornar a reforçar la idea de que les dones som éssers per a altres. En este cas, per al desig d'altres, no? Per altra banda, ofereix una imatge ajustada completament als estereotips masclistes. Per tant, és complicat interpretar que ell s'ajust tan perfecte al model patriarcal no està condicionat i espentat precisament per model patriarcal, sinó que puga ser fruit del seu propi desig no condicionat per la cultura masclista.
Però hi hauria alguna manera que una dona que fera el mateix que Slomo, diguem, no? O que fera el mateix que fa, perdó, esta cantant en este tema, sigui una dona empoderada? És a dir, mostrant la mateixa carn que has fet referència a tu?
Doncs sí, jo crec que si en lloc de que Janelle haguera aparegut cantant d'esta manera i vestida d'esta manera, o en lloc de ser Janelle haguera mostrat una dona, per exemple, grosseta, sense depilar, encara que haguera mostrat carn també i s'haguera mostrat, haguera exhibit la seva sexualitat, sí podríem dir que és una dona que parla o que canta des de la seva llibertat, perquè ahí podem veure per a on trenca. Podem veure que no s'ajusta al model patriarcal. Però si una dona es mostra completament ajustada al model patriarcal, no hi ha forma de veure a on està la llibertat, no?
I ara, este és un cas recent i molt actual, tan actual com d'enguany mateix, però fem un repàs per l'art i el fem amb la nostra convidada. Anna, qui és?
La nostra convidada avui és Irene Ballester Buigues, Irene és doctora, professora especialitzada en estudis d'art i de gènere, en especial la representació de les dones al llarg